Avui divendres 24 d'octubre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La Festa de Tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible és el canvi d'escenari. Per primera vegada, la Fira d'Entitats i les activitats principals se celebraran al Parc de Ramon Barnils en lloc de la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat el magazín Faves Compte de Joan Cortadellas, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats que donen vida a la ciutat. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la Festa de Tardor s'allargava tot el cap de setmana, amb la Fira d'Entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres 24 i el dissabte 25 d'octubre. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa l'accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
També en l'àmbit de la cultura popular, el Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquest número demostra que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça es pot consultar des de Cugat Mèdia. La Comissió de Carnaval i el Gall ha explicat com s'ha realitzat un sorteig que els ha obligat a prendre decisions complexes per garantir que el format es mantingui viable i fidel a la seva essència. El ball comptarà amb 24 colles de 4 quadres cadascuna i, per tant, 24 colles més han quedat fora.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Nou episodi en el debat sobre el futur dels antics terrenys del camp de golf de Can Sant Joan. La plataforma Reconvertim el Camp de Golf ha fet públic un certificat urbanístic emès per l'Ajuntament de Sant Cugat que qualifica l'àmbit com un sistema d'espais lliures que incorpora l'ús d'equipament esportiu de titularitat pública, per exemple, un golf. L'entitat considera que aquesta definició, equivalent a una zona verda pública, descarta qualsevol possibilitat de construir habitatge i exigeix que s'aturi el projecte de l'ecobarri impulsat pel consistori. El document emès el 2 de juliol de 2025 i sol·licitat per l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC, estableix que els terrenys són sòl urbà consolidat i formen part del Pla Parcial del Parc d'Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, aprovat l'any 1991. El certificat també assenyala que els terrenys van ser expropiats per l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, i que no hi ha cap gestió urbanística pendent. Segons el mateix text, es poden concedir llicències d'edificació de servei del camp de golf una vegada assolida la condició de solar i sempre d'acord amb la normativa urbanística d'aplicació. Per tant, l'única activitat edificable prevista seria la vinculada als serveis propis del camp de golf i no a l'ús residencial.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valloreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. En les seves primeres declaracions en conèixer la notícia, l'activista ha afirmat a Cugat Mèdia que ha estat una meravellosa sorpresa il·lusionant i ha dit que es sent molt honorada i agraïda amb tota la ciutat de Sant Cugat per reconèixer i formar part activa del compromís i en protecció de la infància des de la seva humil contribució en la defensa dels drets dels infants, ha dit. La futura filla predilecta ha afegit que Sant Cugat és una ciutat solidària, activa i involucrada amb les organitzacions de la societat civil.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra i després com a directora, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Media repassem la història de l'escola Bressol Mare de Déu de Montserrat a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, ara convertida en florestana. Pot recuperar l'entrevista completa a www.cugat.cat. I amb aquesta entrevista que acabem per ara, trobareu més notícies a www.cugat i a les nostres xarxes socials. Com sempre, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Favàs Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, hem volgut capgirar aquest espai i convertir-lo en un espai on els joves opinen sobre els temes que realment els interessen. Parlarem de les sortides que tenim després de l'ESO, el batxillerat, la formació professional, programes d'inserció, quines opcions hi ha i com sabem quina és la millor per nosaltres. Aquestes són les preguntes que farem a les nostres convidades d'avui. Per parlar-ne ens acompanyen justament 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat que han investigat diferents camins possibles després d'aquesta etapa, després d'ALES. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Comenceu, si volem, per trencar una mica el gel. Són 7 estudiants, que és el seu primer dia que es posen davant d'un micròfon. Farem una ronda, em digueu quin és el vostre nom i una mica com us definiríeu vosaltres com a estudiants a dia d'avui. Comencem per la Maria.
Hola, soc la Maria i jo crec que sóc una noia molt organitzada, encara que a vegades em pot passar alguna cosa, però jo crec que aquesta paraula em definiria?
Bon dia, sóc la Blanca i jo em definiria amb la paraula treballadora o també organitzada perquè m'agrada portar les coses al dia i després no estressar-me.
Hola, jo sóc la Camila i em defineixo com una persona responsable que, bueno, sempre fa els deures i és també molt treballadora i estic molt contenta d'estar aquí avui.
Hola, bon dia, jo em dic Aina i jo em represento com una persona que té objectius a la vida, llavors com em creo les meves pròpies motivacions i així pues, estudio i m'agrada més estudiar.
Jo em dic Rita i jo crec que més que res sóc organitzada perquè faig extraescolars, faig música, faig esport i aleshores m'organitzo molt bé el temps per portar els exàmens i tot el dia.
Hola, jo sóc la Júlia i és veritat que molt organitzada no sóc, però m'agrada fer les coses bé i si no em surten les coses com a mi m'agradaria que em sortís, m'enfado i llavors intento fer bé, mínimament bé.
Bon dia, jo sóc la Georgina i jo crec que sóc una persona responsable perquè sempre que ens fiquen deures o algun treball intento fer-ho el mateix dia perquè no se m'acumuli la feina.
Ara ja us coneixem una miqueta més a totes set. Veig que hi ha molta organització, menys la Júlia que ens ha confessat que potser no és el seu punt fort. No sé si els professors i les professores coincidirien amb aquests atributs que vosaltres us heu discutit, què us sembla?
Sí, estar d'acord.
Perfecte. Escolteu, avui parlarem del futur, no? Vosaltres esteu ara fent ESO i és aquell moment que comenceu a pensar doncs, què triaré, no? Quan acabi aquesta etapa i hi ha diferents camins que s'obren al davant. Clar, ara teniu, què teniu? 15 anys? 14?
13.
14 anys. Esteu començant a projectar quina serà la vostra vida professional, quin camí d'educació escollireu, però no ho sé. Quan éreu petites, què us havíeu imaginat? Maria.
Jo de petita volia ser pintora, encara que ara ho veig més com un hobby o no sé, bueno, ja no pinto, però si això com un hobby. I ara sí, vaig més com per ciències.
Endavant, endavant.
I ja està.
Per tant, la teva elecció de decisió no anirà per la pintura.
No. Has escollit
un altre camí, sí. La vida ha anat canviant. Blanca.
Jo de petita volia ser ballarina perquè feia ball i m'agradava molt ballar, però actualment no m'agrada i em tiraria més també per la branca de ciències i números perquè és el que més m'agrada i crec que se'm dona millor.
I la Camila?
Jo, doncs, de petita, la meva tieta, bueno, és treballar com amb la moda i jo estava interessada en ser model o també treballar en aquest sector, però ara m'agraden més les ciències i la biologia i llavors em voldré centrar en algo relacionat amb això.
Jo, de petita, me'n recordo que volia ser veterinària perquè m'agraden molt els animals i també m'agraden tenir mascotes, tenia dos gossos, però, bueno, sí que és veritat que després... Sí, al llarg dels anys, com m'he donat compte que no m'agradava, perquè també veure patir els animals i tot això no em feia ja sentir bé. Llavors ara tiraria més per lletres o algun treball així.
Fixeu-vos que teníem aquí una primera part de la taula amb unes aspiracions molt artístiques que sembla que s'encaminen cap a la ciència i ara amb l'Aina justament al revés, amb aquesta vocació de veterinària i ara amb un esperit més humanista. A veure, la Rita, la Júlia i la Georgina, com ha canviat amb aquests anys que porteu les vostres aspiracions?
Sí, a mi de petita m'agradava molt cuinar amb el meu pare ajudar-lo i aleshores volia ser cuinera. Però ara no sé si em veig treballant com a cuinera i jo crec que m'agrada la biologia i la ciència també i faria alguna cosa més relacionat amb això.
Júlia.
Jo de petita m'encantava tots els treballs, tot el que veia deia jo ho vull fer, però després de més gran jo em creia artista, pintava quadros, tal, vaig fins i tot pensar de fer dibuix tècnic i això, però ara no m'agrada gens. I m'agraden molt els nens petits, llavors jo crec que tiraré més cap a la branca de ser mestra o cuidar nens petits.
I tu, Georgina?
Jo, com l'Aina, també volia ser veterinària perquè teníem uns amics que tenien molts animals i m'agradava molt cuidar-los i tal, però ara tiraria més, jo crec, que per mates o lletres perquè són coses que m'agraden més i tal.
Creieu que, igual que ha canviat, no?, aquesta, des del que volíeu ser de petites fins al que ara teniu una mica al cap cap a quina hora han de tirar, al final us queden uns quants anys per triar quins cicles o quina carrera universitària o quin ofici voleu aprendre, creieu que teniu marge encara? Que a través de tot el que esteu aprenent a dia d'avui a l'escola i els inputs que tenim a fora, encara hi ha marge de decisió en el que voldreu arribar a ser en un futur?
Sí, jo crec que encara queda molt. Tipo, tenim 2 anys. Aquest any crec que és el que més et dones compte de què pots fer.
I creieu que sou molt joves quan arriba a l'edat dels 16 anys, que és la primera decisió, no?, que has de prendre cap a quina branca tirar. Creieu que sou prou madurs o teniu prou informació o que sou prou grans i teniu prou experiència per prendre aquesta decisió o us agradaria potser tenir algun any més de marge?
Depenent de la persona, perquè hi ha gent que ho té molt clar, hi ha gent que, per exemple, com jo, que no sabem què fer, i és veritat que a quart et donen com les diferents sortides, et parlen, et fan cursets i tot això per saber què vols fer de gran.
I us ajuda a orientar-vos això, sí. No? No sé si penseu com la Júlia.
Sí, sí, jo també sempre he sigut molt indecisa en tot, en general, inclús comprant roba i tal, i clar, això no és una excepció. Vaig molt perduda i, bueno, si ens fan algun curs així com d'explicar i tal, què em podria agradar, doncs pues, m'agradaria.
Per això també ens hem centrat en aquest tema, perquè a totes ens interessa i creiem que als de més joves també els interessa.
Mm-hmm. Clar, no sé si heu parlat, per exemple, amb els vostres professors i professores, amb la vostra família, amb els vostres amics, d'aquests dubtes, no?, de l'hora de triar quin camí voleu seguir a l'hora d'estudiar. Ho compartiu? Ho viviu amb solitud, amb companyia? Us agrada que us donin consells?
I bueno, jo ho he parlat amb les meves amigues, sobretot perquè és com l'edat que tenim més propera, i m'han dit que és que molta gent no ho té clar, perquè és bastant difícil que has de decidir com la resta de la teva vida, el que et dedicaràs i el que faràs cada dia, com amb un sol, amb molt pocs anys. I sí que és veritat que els meus pares m'orienten, o em diuen, mira, jo de petit, o bueno, jo quan tenia la teva edat, vaig agafar un llibre i a partir d'aquest llibre pues, em va ajudar. O si vols anem al saló d'ensenyament, i així ho podem veure totes les opcions. Sí que ho comparteixo amb la meva família i els meus amics.
Viviu igual?
Sí, jo sí. Jo també, i sempre em diuen que respectaran tot el que escolleixi i que triï el que més m'agrada, perquè al final serà el que em dedicaré durant tota la vida.
I a l'hora de... És superinteressant això que diu la Blanca. Al final sereu vosaltres qui haureu de conviure amb l'elecció que feu, no?, amb l'ofici que trieu. Jo també us diria que aquest no és el meu paper com a moderadora, però que també hi ha el dret a equivocar-se i no passa res a vegades per començar una cosa que no ens agradi i després fer enrere i començar una altra la vida si tot va bé és molt llarga i perdre uns mesos o un any no canvia les coses. Teniu les eines? Us donen les eines per almenys tenir sobre la taula tot allò que podeu fer per triar amb informació?
Jo crec que sí. L'altre dia vam venir a l'institut, l'oficina jove de Sant Cugat, a explicar-nos una mica com les coses que tenien per orientar-nos i tal, i ens van dir que podíem anar allà i que un especialista podríem anar algunes tardes i ens explicaria opcions i tot.
Hi ha eines per ajudar-vos a orientar-vos. Com que us heu preparat totes aquestes opcions que hi ha, tots els camins i recorreguts que hi ha després de l'educació secundària obligatòria, si us sembla, comencem, i així la gent jove, sobretot, que ens escolti i tingui una edat com la vostra i estigui en una situació semblant, sabrà què pot fer. L'Aina i la Camila s'han preparat per explicar-nos el batxillerat, no? Comencem per vosaltres. Quin tipus de batxillerat hi ha actualment i quines diferències principals heu trobat?
Bueno, jo he trobat les diferents modalitats que podries triar si vols fer el batxi, que són ciències i tecnologia, que són estudiants que els agrada més aquest àmbit científic o tecnològic, que també que se'ls doni bé, que tindrien sortides com enginyers, medicina, ciències de la salut, arquitectura. També tenim la humanitats i ciències socials, que és més l'interès en la societat, el dret, la història o les llengües. I les sortides serien dret, ciències polítiques, educació, psicologia, sociologia, serien més com enfocat al públic. Després tenim les arts, que seria enfocada a l'expressió artística, visual, musical o escènica, i tindrien més com sortides de les belles arts, el disseny, la música, el teatre, més creatiu. I també hi ha una nova modalitat que han tret, que és el batxillerat general, que és per a estudiants que encara no tenen clar el seu futur acadèmic, pues, combinar com les assignatures i t'ensenya una mica de tot. I tens sortides com dret, ADE, educació, ciències socials, general, psicologia...
Per tant, hi ha diferents opcions segons cap on vulguem arribar. Quines oportunitats obre el batxillerat per al futur?
T'obre, quan tens una carrera o un títol, doncs et pot obrir feines o també feines que siguin com específiques d'enginyeria o matemàtiques, doncs quan tens la carrera et obren aquestes feines.
Per tant, t'obre les portes a anar a la universitat, sí. No? En tot cas, hi ha al mig aquesta selectivitat, que no sé si també és una cosa que us preocupa, que estan aquests moments de canvi, que em consta que la gent que s'acosta a aquesta edat no us preocupa aquests canvis que estan fent amb la selectivitat, que no queda gaire clar a vegades com serà. Bé, tenim això del batxillerat. Si haguessis, Aina, de convèncer algun company teu o no convèncer, però explicar-li per què val la pena fer el batxillerat, tu què li diries?
A veure, jo parlaria amb aquella persona i depèn, perquè si li agrada... Si l'ESO li agrada, li ha sortit bé i ha tret bona nota, doncs sí que li diria que anés cap al batxillerat perquè s'assembla més i és més acadèmic. Però sí que si se li dona més malament o prefereix fer coses de pràctica, doncs sí que li diria que anés més cap a altres opcions com cicles formatius o formació professional.
Clar, tenim el batxillerat, tenim una altra opció que és la formació professional. Quins avantatges podries dir que ofereix i inconvenients aquesta formació professional, que és una altra de les opcions que tenim per fer després de l'ESO. Camila.
Vale, doncs ara parlo jo. Vale, el batxillerat és un sector que es centra més com en lo acadèmic, segueix una mica com és l'ESO, també amb exàmens, proves avaluables i diferents assignatures, i els cicles formatius són molt més pràctics perquè a vegades pots anar com alguna... al fer algun taller, però no fas tantes proves i ja t'ensenya una mica com és entrar al món laboral. Llavors aprens com a entrar en aquest món i fer-ho més ràpid. En el batxillerat no t'ensenyen això, llavors després hauries d'anar a la universitat o fer altres proves.
Mm-hmm. Parlem ara, si us sembla, dels cicles formatius, els de grau mitjà, que són els que tenim accés després d'acabar l'ESO. Ens podeu explicar, Georgina i Rita, breument què són i què cal per accedir-hi?
Bé, els cicles formatius de grau mitjà són uns cicles especialitzats en una professió o sí, que tu tries i que són per qui ha acabat l'ESO. I et preparen també en un àmbit tècnic i pràctic. Aquests cicles duren 2 anys, que més o menys són unes 2.000 hores, però que depèn de l'especialitat, pot durar una mica més o una mica menys, depèn del que triïs.
Mm-hmm. Heu trobat quins sectors o quines famílies professionals tenen més demanda actualment? Que això va canviant amb els anys.
Sí, bueno, hi ha cicles formatius en molts àmbits professionals ara actualment, però el que trobem que està més demandat és la de infermeria auxiliar, perquè és així relacionada amb la de medicina i fent aquest cicle ja pots accedir a treballar a un hospital. Però que hi ha molts més, com en els àmbits d'electricitat i electrònica, informàtica i comunicacions, administració, inclús en altres com més l'hostaleria, per treballar en una perruqueria, etc.
Per tant, hi ha diverses especialitats que ens poden ser interessants independentment dels nostres gustos, no? De què vulguem treballar en un futur. El que passa és que a vegades ens passa això, que molts joves, o a vegades no tan joves, a vegades pares o amics, pensen que la formació professional és una opció com menys acadèmica, no? Vosaltres què en penseu de tot plegat?
Bé, jo sí que és més menys acadèmica, però tampoc trobo que sigui de menys nivell ni molt menys, sinó trobo que està enfocat més per persones en les que potser els va més aprendre amb la pràctica i no pas tant estudiant teoria i això, però no trobo que sigui de menys nivell ni molt menys.
Per tant, si ens trobem davant d'un estudiant o d'un estudiant, no?, que li costa més aquest estudi més acadèmic o que no li veu una utilitat pràctica a curt termini, per exemple, aquesta formació professional de grau mitjà, creieu que seria una bona oportunitat escollint alguna de les branques que he posat sobre la taula i que segur que n'hi ha moltes més per triar? Li recomanaríeu, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, perquè és... són 2 anys, no és com si ja has d'estudiar la universitat i tal, Són 2 anys en els que després ja te'n vas al món laboral i a més que és molt, no és gaire teòric i també que hi ha tantes branques que segur que ja trobes alguna que t'agradi.
I que a més, si no m'equivoco, perquè vosaltres sou les expertes, si després tenim ganes de continuar formant-nos, també ho podem fer,
ah,
oi?
Sí, després del grau mitjà pots accedir al grau superior i que, clar, adquireixes com un títol diferent. És de més valor el de grau superior, el que si has cursat el grau superior, inclús després del grau superior pots accedir a la universitat.
Per tant, és un recorregut que pot acabar un cop finalitzem, no?, aquest grau mitjà, però que podem anar seguint i arribar, per exemple, a la universitat per un camí alternatiu al batxillerat,
mm-hmm,
no? Què li diríeu a les persones que s'estan plantejant fer un grau mitjà?
Jo els diria que si ho tenen bastant clar que ho fessin, perquè tampoc és una opció que no sigui menys acadèmica i que, a més, si després canviessin d'opinió fent el cicle de grau mitjà i després el superior, podrien accedir a la universitat com si haguessin fet el batxillerat,
uh-huh,
aleshores.
Julià, parlem d'aquests graus superiors. Quins perfils professionals donen accés a aquesta via i quins requisits es necessiten per accedir-hi? Perquè n'hi ha de diversos, o hi ha diverses maneres per arribar-hi?
Clar, el cicle formatiu superior és una alternativa a la universitat per si et costa més i no vols estar tants anys, perquè són 2 anyets com un batxillerat, i els requisits són un cicle mitjà o un batxillerat. I et dona també la sortida directa al món laboral, com un cicle mitjà.
Uh-huh. La Rita ens ha explicat quins tipus de grau mitjà hi havia. Ens pots fer alguns exemples de quins tipus de grau superior hi ha?
Bueno, els mateixos. L'únic que amb això pots tenir un títol tècnic especialista, que és com que t'has centrat molt més en el que tu vols i no és com que fas totes les assignatures, sinó et centres en el que tu t'agrada i tu has decidit.
Què creus que diferencia haver fet un grau mitjà d'un grau superior?
Un grau mitjà són menys anys d'estudi, aleshores un grau superior és com que t'has especialitzat més, potser ets més entès del tema. I després, bàsicament, que el títol, si tu fas un grau mitjà, ets un tècnic sobre el tema que hagis escollit. En canvi, si després fas un grau superior, ets un tècnic especialista. I també trobo que a l'hora de treballar en empreses i això, doncs potser els hi pot interessar que siguis tècnic especialista.
Fins i tot creus que hi hauria l'oportunitat de fer una combinació de món laboral i seguir estudiant amb el grau superior?
Sí, el grau superior et permet combinar món laboral, la universitat, grau superior, perquè també pot convalidar crèdits europeus i llavors et deixa fer tota la vegada.
Per tant, és flexible, podríem dir, no? Ens permet anar tantejant diverses opcions de la vida. Clar, hem parlat del batxillerat, hem parlat del grau mitjà, hem parlat del grau superior. Parlem dels programes de formació i d'inserció de les vies alternatives, Blanca i Maria. Què són exactament? Perquè potser tenen menys renom i ho tenim menys a l'imaginari. I a qui s'adrecen aquestes opcions?
Bueno, són programes formatius d'un any de durada, o sigui, com un curs, que ofereixen una formació tant teòrica com pràctica. Però centrant-se més en la pràctica, ja que és el que t'obre més després per treballar. I s'adrecen principalment als joves entre 16 i 21 anys que no s'han tret l'ESO i volen seguir formant-se o accedir directament al món laboral. Llavors, des d'allà, o pots accedir a algun treball o pots accedir a un cicle mitjà que després... També accedint a aquest cicle mitjà pots accedir a un cicle superior i després a la universitat. És una altra via també d'anar a la universitat d'algun cicle sense haver-te tret l'ESO.
Per tant, estem veient que hi ha moltes alternatives per arribar als mateixos llocs, que hi ha molts camins que ens poden portar allà mateix. Quins avantatges pot tenir fer un programa de formació i inserció per a algú, per exemple, que no hagi acabat l'ESO?
Bueno, que et permet continuar formant-te, o sigui, els estudis no s'acaben a l'ESO, hi ha molt més si no te l'has tret. Després també pots descobrir un nou ofici. També guanyes molta experiència en pràctiques d'empreses, ja que quasi tot és pràctica, a part d'una mica de teoria. I bueno, també, com he dit, pots accedir als cicles formatius de grau mitjà.
Uh-huh. I si parlem dels inconvenients,
bueno, els inconvenients,
què hi trobeu aquí?
són que hi ha una oferta bastant limitada, llavors no sempre hi ha places pel que vols, i que bueno, les feines a les que pots accedir tampoc estan molt ben qualificades, llavors tampoc cobres massa, i bueno, que tampoc equival al graduat d'ESO aquest programa.
Uh-huh. I quines altres vies hi tenim?
Tenim els certificats de professionalitat, que aquests són titulacions oficials que acrediten una competència professional en un sector concret.
Per exemple, Maria? No en sabem, ara no els tenim.
No, ara mateix
els
no
buscarem,
ho sé.
Els buscarem. Sí.
Que aquestes són reconegudes per un servei públic d'ocupació estatal i també per la Generalitat de Catalunya. Aquests certificats s'obtenen en centres de formació acreditats, tant públic com privats. I tenen nivells diferents. No fa falta treure l'ESO per accedir. I també hi ha el nivell 2 o 3, que és si requereix l'ESO o una experiència prèvia.
Uh-huh.
I fas pràctiques en empreses i formació teòrica.
Ara que tenim sobre la taula tot aquest ventall de possibilitats que ens heu explicat després d'acabar l'ESO, us dona a vosaltres una tranquil·litat per veure que si escolliu una cosa i després no n'esteu segures, podeu acabar derivant d'un lloc a l'altre? Us dona una garantia d'alguna manera saber que hi ha tantes alternatives i que s'interconnecten entre elles?
Jo crec que sí, perquè al final hi ha molts camins que poden arribar al mateix lloc, que si no treus l'ESO pots igualment accedir a algun cicle o alguna cosa, o pots accedir directament. Així que jo estic bastant tranquil·la perquè tinc molts camins sobre la taula. Llavors, depèn de com em vagi al final l'ESO o el que sigui, sé que sempre hi ha una altra opció.
Mm-hmm. Moltes de vosaltres sembla que us decanteu per estudiar el batxillerat. Què trobeu a faltar també en aquesta etapa, no? Tenim el batxillerat, que vosaltres dèieu és més acadèmic, no? I que ens portarà a decidir si volem no anar a la universitat o a un grau superior, i els graus formatius que són més pràctics. Hi ha alguna cosa que us cridi l'atenció, per exemple, dels graus formatius que us agradaria? Pues, no, a vegades trobem a faltar fer aquestes coses més pràctiques mentre estem estudiant i que us cridi l'atenció precisament per això.
Jo, bueno, tinc bastant clar que volia fer el batxillerat, però ara que hem fet aquest projecte i hem ficat totes les opcions sobre la taula, sí que és veritat que trobo falta de pràctica, perquè jo aprenc més en pràctica o explicant-me exemples que no tot teòric. I jo sí que és veritat que podria anar al batxillerat fer com algunes classes o alguns tallers per posar en pràctica tot el que aprens.
Mhm. Penseu igual?
Sí, jo penso bastant igual, perquè sí que és veritat que jo també, com l'Aina, agafo com experiència més practicant que no aprenent teoria, però jo també volia anar al batxillerat, però encara m'ho he de decidir perquè veient totes aquestes opcions, doncs no sé.
Està tot sobre la taula.
Jo també penso que molts cops quan estàs estudiant alguna assignatura o estàs practicant per un examen, sempre hi ha la típica persona que diu, bueno, és que això a mi de què em servirà? Aleshores, jo crec que està bé dels cicles formatius que potser t'ensenya més de què et servirà, llavors potser això estaria bé que ho fessin al batxillerat o inclús a l'ESO, que ens ensenyessin més com que de què ens servirà i després en l'àmbit laboral i això.
És aquesta sensació a vegades d'algunes matèries, no? Però que després veureu quan us feu grans, i això segur que us ho han dit moltes persones que són més grans, que a la vida després es veu la utilitat de tots aquests coneixements que hem tingut i que a vegades ens semblen que són com una mica a l'imaginari i que aterren poc. Què creieu? Què teniu vosaltres en compte a l'hora d'escollir el vostre camí? No sé si penseu, per exemple, en una feina que us agradi, ja que passarem molts anys de la nostra vida exercint-la. No sé si penseu en escollir un camí que tingui bones sortides laborals i que estigui ben remunerat. En aquesta balança, a l'hora de triar, què hi poseu?
Bueno, jo crec que aniria com a... em decantaria per un lloc que m'agradi, òbviament, però que se'm doni bé, perquè si no, no m'anirà bé al futur. Llavors, clar, has de pensar que t'agradi, però...
Que tinguis aptituds, no?
Clar,
també?
Clar.
Blanca.
Jo també crec que ha de ser una mica un mix d'algo que t'agradi i que vulguis treballar d'allò, perquè al final doncs, estaràs molt de temps fent-ho, però també algú que tingui sortides, perquè si et decantes per alguna cosa que després no té sortides, hauràs estudiat per res, quasi.
Mm-hmm. Per tant, combinar-ho, eh? Sí. Aquests dos factors.
Hem també que et sentis motivat per estudiar el que vols, perquè si és una cosa que t'agrada però que no trobes tant la motivació, doncs potser no és una bona idea, ja que si tu estàs motivat pots arribar al que sigui, si tu vols de veritat, doncs estudies, i si no, doncs trobes com una altra opció que sigui com més general i que tingui més sortides si encara no estàs segur.
Mm-hmm. Que ens doni una flexibilitat, no?, a l'hora del futur. Aina, tu què hi poses a la teva recepta?
Bueno, jo sempre he tingut la por, no?, aquesta de trio alguna cosa i després m'acabo el batxillerat, faig la universitat i no tinc sortides laborals, però sí que penso que tot arriba. I llavors que jo faré el que m'agradi i també el que se'm doni bé, com han dit les meves companyes, i que després ja trobaré alternatives, que hi ha moltes maneres de dedicar-te i moltes feines que encara no sabem i que hi arribarà.
Rita.
Sí, bueno, jo penso bastant com elles, que, bueno, però també jo crec que a part de que t'agradi això, també hi ha d'haver una part en el que tinguis sortides i estiguis remunerat, perquè al final una carrera costa diners i, doncs, si després pots guanyar alguna cosa, doncs trobo que millor.
Júlia, han dit moltes coses ja les teves companyes,
opino,
eh?
Opino el mateix que totes, no sé què més dir, perquè és veritat que si no t'agrada la carrera i no estàs motivat, doncs potser no et surt tan bé i no arribes... Sí que pots arribar a el que tu et proposes, però és millor fer algo que a tu t'agrada i que vegis una sortida possible.
Jo, bueno, les meves companyes ja han dit bastant tot, però evidentment jo triaria una cosa que m'agradés i se'm donés bé, però que també tingui com recompensa, perquè potser tu pots triar una cosa que t'agrada molt, però pel teu futur potser no va tan bé econòmicament.
Mm-hmm. Per tant, aquest equilibri que feu, us fa por o no por respecte ara que s'acosta, no?, quan arribeu a quart d'ESO prendre aquesta decisió, quines sensacions teniu? Què és el que us fa més respecte de tot plegat o no? Perquè ho teniu claríssim, que també és una opció.
Bueno, a mi em fa una mica de por això de triar alguna cosa i després que no m'agradi, però ara que sí que tinc més sortides i que si no m'agrada al final puc triar una altra carrera o qualsevol altra cosa, estic més tranquil·la, ja que la vida és molt llarga i puc fer moltes coses.
La resta?
Jo penso el mateix que la meva companya, la Blanca, però sí que és veritat que tampoc podré fer totes les carreres que vulgui perquè els diners també influeixen, llavors prefereixo tenir-ho molt clar i després, si vull m'agradar altres coses, pues, fer una especialitat o alguna cosa que sigui menys cara.
Mm-hmm. També a vegades hi ha carreres que podem fer un primer cicle i després canviar el segon cicle, que siguin de la mateixa branca. No sé si les vostres sensacions són iguals. Aquesta por a vegades que tenim a tots equivocar-nos, no?, de triar el que no sigui allò que al final ens agrada o que ens pensàvem que sí, i un cop ens hi trobem veiem que no.
Sí, jo sobretot, abans de fer el projecte i investigar, tenia por perquè pensava, saps, que hagués escoltat per allà, que tu, doncs, si ja havies fet certes assignatures que havies triat el batxillerat, llavors ja no podies fer certa carrera. Llavors, veure que hi ha més opcions i això, doncs, em dona confiança i tranquil·litat.
Al final, la informació és poder, eh? I amb tota aquesta feina de recerca que heu fet per preparar aquesta tertúlia, que us heu documentat, heu vist totes les opcions que teniu sobre la taula i totes les opcions que hi ha, jo crec que esteu més empoderades per prendre conscientment aquesta decisió que us tocarà més aviat que tard. Jo us desitjo que tingueu molts encerts, que gaudiu molt del camí de l'aprenentatge, que a vegades fa mandra, tots ens ha passat, però que és una etapa molt bonica de la vida, que si potser no us equivoqueu, però que si us equivoqueu, doncs que tampoc passa res, que és el que dèiem, que d'errors en cometrem molts al llarg de la vida i que formen part de l'aprenentatge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia del Faves Contades. Ha estat un plaer escoltar-vos i saber quines són les vostres inquietuds i tenir totes aquestes eines a l'abast de les joves i les joves que es trobin en una situació com la vostra. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. We'll be right back.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Bé, doncs com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer el repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social, de la crònica rosa... Amb qui ho fem? Doncs amb la Cuca Fernández. Què tal, Cuca?
Molt bon dia.
De cap de setmana ja amb la sintonia aquesta ja... que sempre ens esperona i ens posa a mil.
Energy, que el cap de setmana ens espera.
Ens espera el cap de setmana, i tant. I passa tan ràpid que ni ens n'adonem. I avui... tornes acompanyada amb una persona que ja es va estrenar a la tertúlia.
Molt ben acompanyada.
Molt ben acompanyada. Ben
acompanyada de la Charo Sebastián.
Charo Sebastián.
Creadora del podcast Sofocos, que ben aviat serà Fugots.
Fugots.
Estarem d'estrena.
Ah, sí?
Sí. O sigui que...
sí, sí, hola, bona tarda.
Què
bon
tal?
Dia.
Com estàs?
Bon divendres. Bé, molt bé. Aquí. Amb vosaltres, fantàstic.
I això dels Fugots?
Això dels Fugots és un projecte que tenim en aquesta casa que, en principi, bueno, estem emparaulats, diguéssim. Serà un, bueno, serà un podcast destinat, bàsicament, a dones, per tothom, però a dones entre 45 i cap endavant.
Eh? O sigui, nosaltres.
Per la majoria.
Sí, per vosaltres, per nosaltres i per les tu. Que vindran.
Exacte, jo crec que és per les que vindran també.
Doncs jo us porto les portades de la setmana, que aquesta setmana venen carregades d'amor i alguna que altra explicació que no esperàvem. I tenim, com veieu, en dos portades, bueno, veieu, o ja us ho explico jo, a Lectures i a Lola, tenim dos casaments que aquesta setmana han sigut, però que molt sonats i molt comentats, tant a la televisió com a xarxes. També tenim a la portada de setmana la Irene Rosales, com s'ha veu, es va separar de Quico Rivera fa pues, un mes, mes i mig, que ho van anunciar, doncs ja té parella.
Ah, mira, fixa't.
I s'està que comentant que, veu? Clar, que...
Love is in the air, no?
Sí, love is in the air, però si ha solapat la... Bueno, ja sabeu que les males llengües sempre estan... Les llengües viperines sempre estan esperant que ja passin coses així per ficar-se amb ella.
Jo, perdoneu-me, però és que l'altre dia que em vas parlar de la esta Inés de Rosales, no es diu així, oi?
Irene Rosales.
Ah, no, Inés de Rosales són les tortites d'aceite, no?
Exacto.
Ah, veus?
Ah, aquella
és
tenís.
Veritat, que són boníssimes. Aquestes però... Rosales, a seques.
Vale, vale, doncs... Pues... Jo no la conec, em vas dir sempre. La
no,
Irene
jo tampoc,
Rosales,
eh?
Diu,
doncs jo estic aquí per això, estic aquí, no?
No.
Per explicar-vos qui són cada
la Cuca ens il·lustra.
Doncs sí. És la ex-dona del Quico Rivera, fill de la Isabel Pantoja.
Vale, vamos de Isabel amb Isabel
sí,
avui, no?
Porten sí, porten 10 anys casats i al final ella ha fet aquesta portada també perquè ha explotat, perquè clar, arrel dels comentaris que s'estan fent, està dient que ella té dret a ser feliç, el titular de la setmana, clar. Tengo derecho a ser feliz,
com
aunque
tothom
me separe y sí, aunque me enamore clar otra vez, i ha negat rotundament que li hagi sigut infidel al Quico Rivera.
Clar que has de fer,
també. I després parla de que aquest noi que està coneixent, que es diu Guillermo, empresari sevillano, pues que l'està coneixent i que s'estan donant l'oportunitat d'això, d'aviam si realment la o sigui que no és un nòvio per casar-se. Vamos.
És que, mira, maneres... un cop ja t'has casat, per què vols tornar-te a casar?
Sí, equivocar-se dues vegades és errar mucho. Que
això es paga molt.
S'estan coneixent. I la noia pues, ha vist pressionada, jo crec que també pressionada, perquè al final si t'ofereixen una portada i una exclusiva, també... Això
jo quasi no... m'invento el Guillermo,
clar,
que et dic.
Això és benvingut, eh?
Sí, sí. Jo m'invento algo potent, no? Guillermo, no? Sí.
Però ho està visquent amb molta llibertat, perquè de fet s'han vist ja imatges prenent algú, rient, xerrant, passejant per la mà,
bueno, fent vida,
bueno, fent vida normal d'una sí,
dona.
Com a
Sant Cugat, que vingui aquí, ja veuràs.
Ja, la convidem quan vulguin.
Clar que sí.
També ha dit que amb el seu matrimoni ha fet més de mare que de dona, d'esposa.
Ai, benvinguts al club aquesta també, eh?
Jo no sé què esperava, però
exacte,
bueno, això és el que
hi ha. A vegades em convides.
I llavors d'aquest enamorament passem als casaments de la setmana, que han
apa,
sigut
vinga,
molt comentats. No sé jo si heu vist alguna foto.
Anem de festa.
La filla de l'Antonio Banderas ens ha casat.
Jo ho havia sentit, no havia vist imatges, les estic veient ara, i escolta, de les coses que em criden l'atenció és la Melanie Griffiths.
Pobre.
Bueno, vam comentar la setmana passada que la trobàvem a faltar.
però... amb el que a mi m'agradava com era la Melanie abans.
Bueno, havia més guapa no. I continua sent impressionant. No sé com la veieu vosaltres.
Jo la veig impressionant, però jo la preferia abans.
Jo també.
Quan era normal i natural.
Diuen que el vestit és de fa 30 anys, he sentit. O sigui que és una cosa que ha tret de l'armari. Que clar, com a madrina, anar amb un vestit que ja tenies de fa una pila de temps...
Bueno, però també pot ser vintage.
Jo no sé si és que li han donat, volgut donar massa naturalitat.
A més, no diuen que és la perxa, no el d'allò.
Exacte, és vintage, això,
el
pobre.
El que sí que s'ha comentat, sobretot, és que l'estilisme és una mica així gòtic.
Sí, això és veritat, que es sembla en la família Monster un poc.
Home, però jo crec que el que fa més Monster és aquest ram de flors negres.
És molt fort. Sí, l'Estela, la filla de la Melanie, de l'Antonio Banderas, s'ha casat amb aquest noi que és un productor pues, americà, que es coneixen des de petits, que es diu Alex Grusinski, i bueno, la celebració ha sigut a la badia de Retuerta. Mira. Aquests el David Retuerta. En saben,
O sigui, ha sigut aquí.
Aquí a Espanya.
A la península Ibèrica.
Sí.
Ah, mira,
llavors,
jo pensava...
Quina edat té la filla?
Pues jo no sé si... Més joveneta, Té
és joveneta.
27 o 28 anys,
Sí, a mi no m'ho han dit, però...
I aquí, la portada també, pues, veiem a l'Antonio Banderas com molt content, no? L'únic que riu a la portada és com...
Home, satisfet de ser el pare de la núvia.
El novi deu pensar, mare de Déu, senyor, la núvia deu pensar, mare de Déu, senyor, i la mare no...
A mi la mare és que la pobreta no s'ha tret tot el partit que podia. O sigui, que la foto no és la més...
Haurien de denunciar això.
Diuen que aquesta és una primera portada, de fet ha sortit a Lectures, i que hi haurà una segona.
Ah, sí?
O sigui que no sé...
Nosaltres per què no fem portades?
Perquè no, ningú ens miraria.
Perquè no ens coneixen. Home,
perdona.
Si ens coneguessin...
Ens tindrien sempre.
Sí? Cada setmana?
Cada setmana al setmana.
Vale, i quina revista us agradaria sortir?
A mi m'és igual mentre paguin.
A mi a canvi una. No? Jo, mentre li paguin a ella i ella em convidi...
Exacte, veus?
Vale. Ja no, és que prou. Jo sóc de Lectures, veus?
Ah, bueno, perquè Lectures és un clàssic.
A Lola és com molt glamurós i jo no ho soc, i llavors l'estil m'aniria cap a un Lectures, sí.
Això és veritat, jo també Lectures era el que comprava ma mare.
I deu haver categories, no?
Clar, és que aquí hi ha nivells.
Pel que dius, hi ha categories.
Continuem tenint estatus,
Les categories més baixes serien 10 minuts i setmana.
Sí,
jo crec que... Però sempre ha estat així, amb les portades aquestes, jo crec que sí.
I Lectures es fa a Barcelona.
I a Lola era molt de com de nobles i casa la casa Raya. De Petita Ruiro.
Sí.
Petita Ruiro, i se'n veu l'edat,
Que és antic, això.
Sí, se'n veu l'edat,
La gent ja no sabrà ni qui
no l'ensenyis.
Ni de què parlem. Ara parlem també d'un que també és molt discret, que és l'Alberto Herrera. Fill del de Marino
Herrera,
Montero, presentadora, i del Carlos Herrera, presentador, locutor de ràdio, que aquest noi està començant els seus... Bueno, ja porta uns anys a la COPE, també, presentant i locutant, està seguint els passos del seu pare, i s'ha casat amb la Blanca Llandres, que és una noia pues, també molt... Jo la trobo una noia molt natural i molt... Es casa embarassada, o sigui, ja estan esperant el seu primer fill.
Jo que veia una foto així una mica...
De fet,
rara.
Imatges d'ell ha sortit
no
donant-li un petó a la panxa. Bueno, una cerimònia que volien que fos molt, molt íntima i molt familiar, però com la gent ha pogut penjar tot a la xarxa i tal, s'ha fet com molt viral. Vale? Han sortit imatges del Francisco Rivera amb la seva filla, la Tana Rivera, ballant, molt, molt animats, molta gent de l'alta societat, bueno, ha sigut com una...
És que avui dia...
Molt mediàtica,
però sortia la portada de Lectures, perdoneu,
Sí.
Ella sí.
Llavors, molt íntima no és, no?
Però jo crec que ells, en un inici, penso jo, que voldrien que hagués sigut més tranquil·la i més íntima.
Llavors
però
no truques a la premsa, no?
Però jo crec que aquests no han trucat.
No cal que truquis.
Bueno, el Lectures segur que ha pagat la
no
portada.
No ho sé, jo
ja et dic que Lectures no et publica en portada res si no t'ha pagat.
També alguns han comentat que la Marilo Montero, que sabeu que és molt guapa, una morenaza així, que anava com molt despentinada. I a mi el vestit que portava m'encantava.
Potser era com el dia de vent que vam tenir nosaltres ahir.
Jo penso que és que van sortir el dia d'abans.
El dia d'ahir, diu la Marilo Montero, salió.
O anava amb les finestres abaixades del cotxe.
També.
O l'aire condicionat fort.
Jo aposto més per el que us comento, que el dia d'abans van tenir alguna festeta. I llavors, clar,
aixeques soltera.
I no d'això. Però bueno, jo el vestit que portava m'encantava, un verd, era una gama així com de verds, molt senzill, però molt, molt maco. No surt, a la portada, però surt a les fotos interiors. I la seva germana, la germana de l'Alberto Herrera, que també la Rocío Cruset, que sabeu que és model i creadora de joies, també portava un vestit groc preciós, espectacular. Groc, però anaven super senzilles i a mi és el tipus de... Si tinc que copiar algú, copiaria.
Sabeu que el Carlos Herrera, quan començava la ràdio, que em començava
Un xascarrillo, va.
Començava molt d'hora, llavors començava des de casa. Ho feia a través de l'RDCI, que era un sistema.
Sí,
la trucadeta,
sí, sí.
Estava en pijama, ens estava fent el cafetó, i llavors començava el programa des de
Buenos
casa.
Buenos días, España.
Exacte.
M'encanta la veu que té, una veu molt reconeixida.
Aquest home va començar aquí, a casa nostra, és català. Bueno, és ara ja no sé d'on té. Bueno,
doncs això deurien ser els precedents del Covid. Els precedents del Covid, quan vam començar a treballar a casa.
Home, precedents, eh?
Bueno, clar.
Era molts anys, ell ja anava a la
ferreria. Era precursor, ha sigut precursor.
Era precursor.
S'han casat, la parella s'ha casat a Sanlúcar de Barrameda, que és on el Carlos Herrera té casa seva i el seu... O sigui, jo no sé si és d'allà, ara. Jo crec que sí.
Jo crec que és andalús. És andalús, el que passa és que va començar a Ràdio Mataró o Ràdio Badalona, una d'aquestes.
Ai, ho investigaré, perquè a mi aquestes històries així de darrere m'agraden.
T'agradarà.
Bueno, la Maya Montero, en una altra portada, ràpid.
Ah, aquesta setmana, un altre cop?
Bueno, diem ràpid que ha començat els assajos amb l'Oreja de Van Gogh i bueno, ja que això continuarà, perquè ara ja hi ha teams de Leire Martínez i de Maya Montero, tots els fans de la Maya Montero que s'han... Això és com ser del Barça o del Madrid.
Vale, clar. I per què l'altre l'han fet fora? Perdó, és que jo ja...
Aquí el que s'ha comentat és que la Maya Montero encara formava part de la societat, de lo que eren els drets d'autor i tal, del grup.
Uh-huh.
Vale? Llavors, clar, per màrqueting, arrel de que la gent va començar a seguir a la Maya Montero, jo crec que han volgut fer com una retornada per màrqueting.
Però
els ha sortit una mica malament.
L'altre es va sentir com víctima de un bullying total.
Clar, però la gent, que els espectadors i oients, aquí seguim, els que ens fan paneta. Llavors, hi ha molta gent que està anant cap al costat de la Leire Martínez. Però jo crec que hi aposto per les dues.
Però en el mateix grup?
La Leire Martínez ara està fent de coach amb un programa musical.
La Leire ja ha deixat el grup.
Sí,
però
la seva carrera en solitari està anant molt bé, està funcionant molt bé. Sí. Llavors, escolta'm, es tanca una porta, però s'obren mil finestres.
Sí, sí.
Ens queden uns minutets.
Vinga, Isabel Preisler.
Hombre!
Sí, la reina de la premsa rosa.
Aquest dimecres,
rosa, no?
Ho vam comentar en un programa que publicava Memòries, doncs sí. Aquesta setmana, el dimecres, va a l'Hotel Ritz de Madrid, va fer tota una... Bueno, va ser tot
Como un, no podia ser menos,
un esdeveniment nada, social que, vamos, que és... diu que és una...
Però què és? Unes històries per fascicles?
És les seves memòries, que es diu
quantes
Mi
pàgines
verdadera
té?
Història.
Sí, clar, però quantes pàgines té aquesta memòria? Perquè podria ser la història interminable, eh?
Home, perdona, amb quatre marits. Quatre, eh?
Però si li dona per fer toms, diferents toms de...
Clar,
un col·leccionable.
L'enciclopèdia Isabel Preisler, i des d'aquí li proposem a
també,
Planeta o
també.
A qualsevol que vulgui.
Doncs home, jo crec que la seva vida ha donat per moltes coses i les que s'haurà guardat, perquè jo no m'hi crec que no digui... Perquè ella ha dit que ha tingut molts homes a la seva vida.
Vamos.
Però que l'amor de la seva vida ha estat Miguel Boyer.
Bueno, això denota una certa intel·ligència, perquè mira que s'ha casat con chuscos, eh?
I es veu que el Carlos, el marquès de Falcó, que és el pare de la Tamara...
Sí. Ai, el de Grinyón.
El Falcó. Aquest es veu que quan va solapar una miqueta la relació, llavors li va sentar una mica malament quan es van separar. I res més, que bueno, va haver-hi més de 100 periodistes presents, o sigui que això és com una convocatòria del president del govern.
O més.
Sí.
O sigui, i ja està. I no podem oblidar la fava d'aquesta setmana.
Ah, la fava d'aquesta setmana. Però escolta'm una cosa, molt ràpidament. En aquestes memòries, em sembla, haver sentit, que ha inclòs les cartes d'amor
de Vargas Llosa.
De Vargas Llosa.
Que ja estava molt cagat i ha tornat a casa per Navidad.
Com per demostrar, perquè es veu que hi havia molta gent que deia que aquest senyor no era feliç amb la,
bueno,
amb
això
la Isabel.
Diuen que ha sigut intencionat per part de la família de Vargas Llosa, aquests comentaris. Llavors ella ha reivindicat aquestes cartes a les memòries per dir, a part de que són seves, que no la poden denunciar perquè són seves, és la seva vida, que per demostrar que el Vargas Llosa era feliç en aquesta relació.
Home, a veure, ho va deixar tot. El vas escarró del món i torna al Born, que és el que ha fet, no?
Un Nobel. un Nobel de Literatura, un ministre d'Economia,
ha sigut multisectorial.
Un cantant d'èxit.
Bueno, però quan la va conèixer no tenia tant d'èxit.
No,
eh?
Ja, és igual, però estava jugant al Madrid.
Bueno, això sí, però es va lesionar.
I tant.
Ràpidament.
I què més? Són els tres?
No, no? I el Marquès de Vinyedo.
I el Marquès.
El del Vinyedo.
Té tot.
Clar, Marquès tot. I tenia Vinyedo. O sigui, què més vols? O sigui, ha tocat tots els segments.
Todos los palos. De fer flamenco, tindria la caixa plena, tu.
I per acabar, i acomiadar la secció d'avui, la fava de la setmana és per... Aquesta setmana li donem la fava, és col·lectiva. És per molta gent.
Per què?
Per tots aquells que han criticat la Irene Rosales sense abans haver-la escoltat. Què et sembla? A mi és que les crítiques de la Irene Rosales, una noia que és autònoma, autosuficient, que ha decidit separar-se i que se'n vulgui anar amb una persona... Que faci el que vulgui, no?
Però si això és el pa nostre cada dia. Qui no s'ha separat i...
Un all o una ceba.
Apa, doncs, senyores, que ho deixem aquí, no?
Sí,
perquè
sí,
ja ens estan agafant uns fogots.
Perquè
tenim el cap de setmana aquí. A veure quan torna la Charo i ens explica.
Doncs pues quan vulgui, això. Ella està a casa seva. O sigui,
sí, i tant, i tant. Charo, fins a la propera.
Gràcies.
Cuca, també.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Frensky Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
These crown of mango trees I pulled up by the sun thread. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. In my letter.